Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 14 de juny, si ens seguiu a l'horari habitual, o diumenge 15, per als oients que escolteu la repetició. Benvinguts a tots plegats. Aquesta setmana en portada volem comentar-vos que el Parlament de Catalunya i l'ONCE han signat un conveni de col·laboració perquè la institució sigui accessible a les persones cegues. Ens ho explica la Mercè Regà.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau, han signat un conveni per assolir l'accessibilitat universal de les persones cegues o bé amb deficiències visuals a la Cambra Catalana. Amb aquest acord, l'ONCE es compromet a impartir amb els seus tècnics sessions de formació adreçades especialment al personal del Parlament responsable de l'atenció al públic. Els tècnics també assessoraran sobre l'elaboració de materials informatius adaptats i aportaran també el seu coneixement a les millores d'accessibilitat a les noves tecnologies. Per la seva banda, el Parlament es compromet a demanar l'opinió de l'ONCE en els àmbits que es consideri que poden ser útils a les persones cegues.
Moltes gràcies, Mercè. Nosaltres continuem ara amb el repàs dels temes que tractarem avui al programa. Doncs el primer que fem és saludar la Maria Vilà. Bona tarda, companya.
Hola, molt bona tarda, Anna.
El nostre primer convidat és un oient del programa.
Doncs sí, el Ricard Canals. És un cantautor manresà cec, sí, que un dia va escoltar Catalunya sense barreres i va pensar que aquest seria un bon espai per presentar-nos la seva música.
L'escoltarem encantats. A més que el Ricard s'entés molt bé amb el Siscu Bages. Siscu, bona tarda.
Perquè en dic Bages, jo en dic Bages. Siscu Bages, doncs tot, ell és de la comarca del Bages, és manresà. Doncs
hi ha un paral·lelisme entre tots dos.
Tot lliga.
I sintonia.
Tot lliga.
O sigui que hem aprofitat, Maria, per tal que tots dos coincideixin als estudis.
Això mateix. El Siscu ens porta de nou tres causes trobades que val la pena destacar. Per exemple, l'arribada al Parlament Europeu després de les passades eleccions d'un eurodiputat amb tetraplegia.
Sí, senyora. I de les causes trobades a l'espai de la Síndica de Greuges de Barcelona.
Sí, en aquesta ocasió, Anna, volem recordar què s'ha de fer per presentar una queixa a la Síndica i de què serveix tot això. També aprofitarem per parlar una mica amb la Maria Assumpció Vilà de l'accessibilitat en aquesta institució.
A veure què ens expliquen. Per últim, tenim tertúlia, Maria.
Sí, la tertúlia de salut mental, on sabrem si la crisi ha passat factura als nostres companys i companyes. Vaja, si el panorama i la realitat que tenim els ha afectat a la seva estabilitat psiquiàtrica.
A tots ens ha afectat. Sí, el Siscu també. Em fa aquí un gest.
Gestos.
T'hi apuntes a la tertúlia?
Bueno, no donem exemples, però ja fa un any que estic parat, però bueno, no paro.
Doncs, Maria, ens escoltem a l'espai de la Síndica?
Això mateix.
Sí? Doncs fins després. I nosaltres iniciem el programa al costat del Toni Huguet, al control de so, donant pas a la història. La nostra historiadora Carmina Corominas ens presenta aquesta setmana un personatge de ficció, Siscu. Segur que tu te'n recordes d'aquesta sèrie televisiva.
Bona tarda. De petita no em perdia ni un sol capítol de Pipí Calces Largues. Em feia molta gràcia la forma en què es comportava la nena de les trenes que semblaven desafiar la llei de la gravetat. En aquella època desconeixia que el personatge de Pipí semblava encaixar amb el síndrome d'Asperger per diverses raons. No s'adona que fa sentir terriblement incòmode la gent cada vegada que parla. Vesteix com vol sense importar-li el que diguin els altres. No sap com comportar-se davant la gent. No vol viure en companyia i prefereix viure sola. Els seus millors amics són un mico i un cavall i no persones. És molt literal. Un dia a classe la professora li pregunta a Tommy quantes pomes té un granger si les ajunta amb les del seu veí. La resposta eren 16 pomes. Llavors Pipi contesta: i per què volen tantes pomes? Si se les mengen totes, els hi farà mal la panxa. Igual que els nens amb Asperger, Pipi s'inventa paraules com espunc per designar un molusc. Tampoc sap com actuar en una reunió social a casa de Tommy i Anika i prefereix ser un pirata abans que assistir a cap reunió. Fins i tot els personatges de ficció poden patir trastorns mentals.
Lonely was the song I said.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
A veure, Sisko, tu coneixes la Pipi? Cal parlar les gargues? L'has vista?
Però no quan era petit, No? Jo no recordo, bueno, la veritat és que quan tinc tants anys no me'n recordo de moltes coses, però la Pipi Calces Largues jo l'he vista de gran amb el meu fill, que ara en té 16, i fa uns anys que l'he de petit. Jo és que la veritat és que no tenia ni tele jo quan era petit, és veritat.
La música també l'escoltes al costat del teu fill?
El Rintintín veia.
Ai. La música també l'escoltes al costat del teu fill?
No.
No?
No, no, no.
Home, l'has de recomanar justament aquest single. Que plogui la tendresa, que no s'acabi mai, que tots aquests núvols tornin a sortir demà. Doncs iniciem el programa sentint poemes en versos. És una peça de Ricard Canals, un cantautor sec manresà que ha editat ja 3 discos que inclouen una quarantena de cançons. El darrer disc es diu Distàncies curtes i n'ha tret singles com Poemes en versos. El més bonic de tot per nosaltres és que en Ricard Canals és oient de Catalunya sense barreres. Ricard, bona tarda, benvingut al programa.
Bona tarda. Sí, bueno, us he sentit alguna vegada. Sí, sí que és veritat. No tant com voldria, però sí, sí que us he sentit alguna vegada. Per això us vàrem escriure per aviam si podíem fer alguna cosa de profit.
Doncs el Sisko Baiges ha descobert Ricard Canals com a oient del programa. A tu t'agrada que siguem un programa obert, que la gent ens proposi les seves iniciatives i poder portar-los aquí als estudis o per telèfon, clar, si no són de Barcelona.
I a més la meva comarca, la comarca del Baiges. On
tu ets del Baiges?
No, però en dic Sisko Baiges.
Ja ha fet el paral·lelisme. Sí.
Però em sembla que ets més conegut tu a la comarca que jo,
Bueno, no ho sé què dir-te, Tu estàs a la ràdio, jo no.
Ricard, les coses a Catalunya sense barreres funcionen d'aquesta manera. Jo centro les entrevistes i en Sisko les descentra i després surt el que surt, però vaja.
Tu t'ho busques, tu t'ho busques.
No, mira, una entrevista està molt bé que sigui així, perquè una entrevista no deixa de ser una conversa entre dues o més persones, i està bé que a vegades te'n vagis una mica pels, com ho diríem, no?, pels cerros de Úbeda. Està bé, això.
Vinga, doncs anem amb el Ricard Canals. Com va ser tot això de dedicar-te al món de la cançó, si a més ets una persona cega, que les coses han de costar-te una miqueta més que la resta?
Anem a matitzar les coses. Primerament, per sort no sóc el primer músic cec que hi ha pel món, la qual cosa no em fa diferent. No ha sigut mai un problema dedicar-me a això pel simple fet de no veure, i bueno, home, en alguns casos és un hàndicap a nivell logístic, perquè clar, si has d'anar a algun lloc t'han d'acompanyar perquè no hi pots anar sol segons a on, però no deixa de ser, no ha sigut mai un hàndicap. Pel que em deies de com em vaig començar a dedicar a la música, doncs mira, va ser tan senzill com escoltant un altre grup d'aquí Manresa, Els Gossos, cap allà l'any 94, quan ells van començar, m'agradava molt sobre les guitarres, I per això em vaig començar a dedicar a la música. Em vaig comprar, el meu cosí tenia una guitarra de 20.000 pessetes, una guitarra que tenia, que ell no la feia servir, i jo li vaig comprar per 20.000 pessetes i em vaig dedicar-me, vaig començar a tocar.
I com qualificaries la música que fas? No és ben bé dels Gossos,
sí,
no? És diferent,
que,
no?
Jo crec que la música que faig és pop, més que rock, és pop, i és un pop bastant, avui en dia d'això en diuen que és, en lloc d'un cantautor és un bandautor, és un pop introspectiu, suposo que cadascú quan fa cançons explica el que pensa i el que sent, però en el meu cas diguem que és molt, hi ha molt de mi en aquests 3 discos que tinc, especialment en les distàncies curtes.
Tens banda, no? Tens gent que toca amb tu. Qui són i amb quins instruments et donen suport?
Portem bateria, baix, teclat, i una guitarra acústica i un guitarra elèctrica. Però avui en dia això de les bandes ha passat una mica a la història, donat que els senyors del govern ens posen l'IVA on ens el posen, les sales no poden pagar tot el que voldrien i per tant hem d'anar en formats molt reduïts. D'aquí que s'està posant molt de moda el que en diuen el format reduït o el format acústic.
En aquestes condicions, guanyar-se la vida cantant deu ser com molt complicat, no?
En aquestes condicions, guanyar-se la vida com a cantant és impossible, però som molts cantants, tenim les nostres feines a part de la música. Jo treballo a l'ONCE venent cupons, i aquí fa de transportista en un camió, i així successivament. Doncs... Hi ha molta gent que s'ha dedicat a la música, que n'ha pogut viure bé, i ara o malviuen, o han de treballar d'una altra cosa perquè així no poden viure.
Doncs anem a sentir una miqueta més com sones tu, els teus discos i la teva música. Ara anem amb una altra peça que coneixes prou bé, Entre tots dos.
Jo toca però no es veu. Tot allò va anar tan de pressa. I no sabia com eres. No vaig tenir massa temps. Els cabells eren molt llargs.
Amic Ricard, les teves lletres les escrius tu?
Sí.
I en què t'inspires?
Les lletres són totes... Doncs el que us deia una mica abans, no? Són coses que m'han passat al llarg de la vida o m'hagués agradat que m'haguessin passat o m'han explicat que han passat amb algú... Depèn. Mira, jo sempre dic que els músics, cantautors, lletristes, digue-li com més t'agradi, escrivim cançons perquè som tan pobres que no tenim sentit per anar al psiquiatre. Llavors, doncs, d'alguna manera ens hem de treure les nostres misèries de sobre.
Carai.
Per això fem... Sí, és veritat. Sí, hi ha molts cantautors que tenim el costum d'escriure sobre coses molt tristes a vegades i dius, hosti, no podríem explicar coses més alegres, doncs no ho sabem fer.
Quina gràcia que tens, Ricard. Tens una xispa de vida, tu, no sé, la inspires, la transmets, vaja.
Bueno, perquè l'important és participar i m'agrada participar bé.
Bon rotllo, inspira, contagies, bon rotllo, eh?
Sí.
Sembla que a Bages et coneixen força, no? Hi ha prou sales i llocs on puguin actuar artistes com tu?
Sí, a veure, sales a Catalunya i al Bages n'hi ha, el que passa és que ja tornem a ser allà, no? De sales n'hi ha, el que passa és que no ens poden pagar tot el que ens voldríem pagar i moltes vegades hem d'anar... o percentatge d'entrada, o anant a tocar per un mòdic preu de pocs euros i un sopar, i... Bueno, sales hi són. Mira, aquí a Manresa tenim la sala del Cielo, tenim la sala del Boabà, que són sales que van programant molt, tenim la sala de l'Estroica, que no fa gaire van haver-hi els bancs amb Busto, que també és una altra sala que va programant moltíssim, hi ha Artes, hi ha la Figuera... Hi ha a Avinyó hi ha una nova Ateneu de Salver, que es diu Ateneu de Teia, que també fan música i hi està tocant no fa pas massa. I són gent que, amb tota la seva bona voluntat i la bona fe, intenten fer que la cultura d'aquest país funcioni, perquè la cultura d'un país és una part de la identitat molt important d'un país, però, clar, sabem el que ens trobem i hem de lluitar contra mil i una coses, contra governs que no respecten ni entenen ni volen saber res de la cultura i llavors això ens ho fa molt difícil.
Ricard Canals, dius que ets venedor del cupó de l'ONCE, a més de cantautor sec. A veure, on et troben la gent de Manresa, com a mínim, que vagin a saludar-te? A veure.
La gent de Manresa em trobarà al carrer Guimarà.
Al carrer Guimarà?
És un dels carrers més cèntrics que tenim aquí a la ciutat. I em trobaran aquí al carrer Guimarà, podrem venir a veure, estic aquí tancat amb una cabina que jo sempre dic que és la gàbia dels monos.
Vaja.
Estem aquí tancats. Sí, perquè aquests quioscos tenen unes... A les finestretes, com que la gent és molt simpàtica i toca el que n'ha de tocar...
Ai.
Tenen unes reixes perquè no ens puguin ficar la mà més endintre del que no és necessari... i no ens puguin prendre el que no toca.
Bé, doncs llavors, cridem la bona gent de Manresa perquè passi a saludar el nostre venedor del cupó, Ricard Canals, que és un cantautor sec de Manresa. Està al carrer Guimarà. Moltes gràcies per ser-hi a Catalunya Sense Barreres i per escoltar-nos. Ens quedem amb la teva música. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, entre tots dos,
bon dia.
Ricard Canals.
A mi ja em sonaves. Ja me n'havien parlat. Des això vaig poder descobrir.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández.
Doncs fantàstica aquesta música d'en Ricard, i tant que sí, i ara continuem amb els Siscu Bages dins de l'espai de les causes trobades, que avui tenim tres i de ben maques, especialment la primera, Siscu, perquè ens portes la figura, parlaràs una miqueta de la figura del Pablo Echenique Roba, que és un eurodiputat amb tetraplègia.
De la candidatura de Podemos del Pablo Iglesias, ni ell s'ho pensava, jo crec, que podia sortir, perquè van sortir 5 eurodiputats i ell anava al cinquè, i jo crec que, vaja, cap sondeig els havia donat la possibilitat de treure més d'un, dos, o no sé si algun tres, jo crec que tampoc tres, el tres era el Carlos Jiménez Villarejo, que era català d'aquí, que jo conec, i que ell no comptava en absolut sortir eurodiputat, i van sortir 5. I el cinquè, sí, és el Pablo Echenique Roba, que és un home nascut a Argentina, el 78. És a dir, que deu tenir 20, deu ser una persona jove, no? 36 anys, una cosa així, no? I, com dius tu molt bé, amb cadira de rodes, té aquesta malaltia que es diu atròfia muscular espinal.
Sí, senyor.
Que ell mateix explicava en una entrevista que la majoria de les persones que pateixen aquesta malaltia moren molt joves. Amb 2 anys des de la diagnosi i tal, no? Però ell segueix allà i segueix lluitant, i bueno, serà una de les imatges, suposo, més destacades. De fet, ja és eurodiputat, perquè l'altre dia van anar a recollir les credencials. O sigui que ja ell ja... I no va anar amb avió, eh? No, una de les coses que diu és que ell no vol viatjar amb avió, perquè la cadira de rodes que porta, diu que són com les seves cames, i que no sola...
Després passa el que passa, que ja ho han comentat els tertulians cadiraires en aquest programa, que si has de deixar la teva cadira de rodes, qualsevol cosa pot pesar-li. En un vol.
I llavors va entrenar amunt i avall, i sí, ha anat i ha tornat de Brussel·les, i ja porta a la seva butxaca, ja porta la credencial d'eurodiputat.
Però home, aquest senyor és científic.
Sí. Tot i que al començament es veu que no tenia massa bones notes, perquè era un cachondo, era un tio molt divertit i tal, ja. No estudiava gaire, després ho va prendre més seriosament, i sí, es va llicenciar en física i va aconseguir una cosa que tampoc no és fàcil, que és aconseguir ser científic titular del Centre Superior d'Investigacions Científiques als 31 anys, que hi ha pocs científics que als 31 anys ja tinguin aquesta classificació, no? Ella ho és, i per tant tenia la vida més o menys resolta, perquè si ets científic titular del Centre Superior d'Investigacions Científiques, doncs cobres un sou correcte d'uns 2.500 euros, i ara s'haurà d'acostumar a guanyar menys diners.
Sí, perquè Podemos ja ha dit que no arribaran als 2.000 euros, i la resta cap al partit, cap a la fundació.
Es veu que l'altre dia estàvem fent una entrevista i tenia la seva mare davant, i quan li va dir això, la seva mare va fer una cara com dient: hijo mío, ¿qué has hecho? Que sí. Vamos a perder dinero, no? Home, pensa que, clar, aquesta malaltia necessita uns tractaments, un seguiment mèdic que no, a vegades no és barat, no? I aleshores potser hi ha un acord amb la gent de Podemos de que si té que fer despeses especials pel problema de la malaltia, no? Aleshores potser sí que deixaran, doncs, tenir una part més important, perquè a més els de Podemos, els diners que cobren com a eurodiputats, no?, que serien molts, em sembla que són 8.000 euros al mes el que guanyen un eurodiputat, no?, ho han reduït a 1.900 euros,
sí.
I la resta per l'organització, no? Hi ha un cert acord també que si té que fer unes despeses especials pel tema de la malaltia, doncs potser li deixaran, doncs, ingressar una mica més de diners, no? Però vaja, no... És el discurs que ja coneixem de Podemos, un discurs contundent, un discurs clar contra...
Sí, sí, contra, com no viatjar en business a l'avió.
Contra la riquesa, contra la injustícia, contra... Bueno, contra la casta. Aquest estava molt amb la casta.
Sí, però que aquesta gent de Podemos té clar que no viatjarà en categoria business, en avió a Brussel·les, que no ho necessiten. Llavors, tu dius que el Pablo Echenique Roba va en tren... I, a més, per què diu que és un retron? Què és això?
És una paraula que es va inventar ell, eh? També he estat investigant a veure si trobàvem exactament què vol dir. Ell utilitza... Clar, ell és argentí, i potser amb l'argot argentí té més sentit aquesta expressió, no? Ell ho fa servir com un neologisme que sona com a retarded, en anglès, no? O retroceder, en castellà, no? I utilitza això. Va fer un article que es deia Retrones o Hombres en el seu blog, que va tenir molt d'èxit, i a partir d'aquí ja ha quedat aquesta cosa de retron, que és com una paraula inventada per ell.
Bueno, i no té un premi 11? De periodisme digital.
Sí, precisament per aquest
article, oi que sí?
Blog, sí, sí. És un home molt ficat en temes de les xarxes socials i, de fet, es va contactar amb el Pablo Iglesias i els de Podemos al mes de gener, jo crec, que li va enviar un correu i deia, escolta, està molt bé el vostre, jo estic amb vosaltres, i el mes de gener li va dir, doncs mira, presenta't a les primàries, i el mes de maig era eurodiputat.
Doncs el Pablo Echenique Roba és un dels nostres, i tant que sí, perquè és una persona amb greu discapacitat que en aquest moment és eurodiputat al Parlament Europeu. Escolta'm, Cisco, alguna cosa que va dir a la campanya que sigui... Vaja, que es pugui destacar aquí, a Catalunya Sense Barreres?
Sí, i tant. Va fer una campanya intensíssima. Ell viu a l'Aragó, i a l'Aragó va ser una de les comunitats autònomes on Podemos va treure un percentatge més elevat, va treure pràcticament un 10% dels vots, amb Madrid, Balears, no sé si Astúries, crec que és un dels llocs on Podemos va treure més vots, no? Més percentatge de vots, no? El seu discurs és el que et deia abans, és el tema de la casta, no va fer una especial incidència en el tema de la discapacitat, ella es considera una persona normal i tal, no es considerava que era la persona que havia de parlar dels temes de les discapacitats perquè ell tenia aquesta atròfia muscular. La seva campanya es va centrar molt en el discurs de Podemos, no? Això de la casta, no? Que és la causa que hi hagi 3 milions de pobres de sobre la meitat d'Espanya. Deia coses com, per exemple, una part gran dels nostres conciutadans pateix privacions, misèria i fins i tot fam, i recordava que un informe de Càritas diu que 3 milions de persones viuen a l'estat espanyol en pobresa severa, això és amb menys de 300 euros al mes, el doble que abans de la crisi, doncs això diu que això és intolerable i que endeutar-se no és bo, però amb una salvetat, que no ens podem endeutar perquè la gent... ens hauríem de poder endeutar perquè la gent no passi necessitats, el que no ens podem endeutar és perquè els multimilionaris salvin les seves fortunes.
Doncs sí, senyor, aquí tenim Pablo Echenique Roba, un diputat tetraplègic, no parlant de discapacitat, sinó de temes transversals, com ha de ser.
En parlava, però vull dir que no era allò el seu motiu d'explicació permanent.
Sí, clar, és que els discapacitats podem parlar de més coses que no tinguin a veure amb la discapacitat.
No, això em referia.
Escolta, Jay Beatty, un nen d'11 anys amb la síndrome de Down, que és un seguidor entusiasta del Celtic de Glasgow i que, a més, jo no sé tu on has trobat aquí la causa. Imagino que en aquestes imatges que han donat la volta al món, sí, celebrant els triomfs del seu equip.
El Celtic de Glasgow i el Glasgow Rangers són els dos grans equips d'Escòcia i sempre guanyen la seva lliga. És una d'aquelles lligues que, si algun dia Catalunya és independent, doncs es passa el mateix aquí, que sempre guanyen el Barça o l'Espanyol, no? Doncs allà a Escòcia sempre guanyen el Celtic de Glasgow o el Glasgow Rangers, no? I això que no són independents, però competent en la lliga pròpia a Escòcia, independent de l'anglesa, doncs passa això sempre, no? Però continuen tenint la mateixa passió que sempre. Vull dir que el Celtic de Glasgow, guanyar la lliga és una festa enorme, i aquest any van tornar a guanyar una altra vegada, ja fa 3 anys seguits que la guanyen, i en el partit que van guanyar-la contra el Dundee United, doncs a l'hora de celebrar-ho, que era el Celtic Park, que és el camp de futbol del Celtic Glasgow, doncs hi havia 60.000 persones, que per Escòcia això és moltíssim, no?
Moltíssim.
I entre els aficionats hi havia el Jay Beatty, és un xaval, com deies tu, d'11 anys, que té la síndrome de Down, i el que més em va afectar a mi, com a tothom, és veure les imatges d'un jugador grec. A més, a mi ja saps que els grecs en cauen millor que altres... Bueno, tothom en cau...
Ho tenim claríssim.
Era especial. La Grècia és una comunitat molt perjudicada per la crisi econòmica i la forma com l'ha enfrontat la Unió Europea, la Comissió Europea, i aleshores veure un jugador grec agafant el JB i anant-lo a buscar a la llotja, bueno, a la graderia, i portant-lo cap al centre del camp, i el nano mirant-se'l i abraçant-se'l, tocar-li la barbeta i somrient, no? Són verds, van de verd, el Celtic Glasgow van de blanc i verd, no? I ens portava unes ulleres grans verdes, i barrejant-se amb tots els jugadors, amb la satisfacció, amb els coets, la parafernàlia i tal, no? Doncs era molt maco.
Molt maco, molt emotiu.
És difícil no veure això i que no et salti la llagrimeta.
Clar que sí. L'esport té una vessant competitiva, ho sabem, però també una altra de diversió, d'integració, de col·laboració i de deixar-nos aquestes imatges tan boniques.
És que després veus l'altra cara de la moneda i penses, però què animals que som, eh? L'altre dia estava jo amb uns amics que anem a jugar a futbol, sala el diumenge, i bueno, jo no sé què faig, però estic per allà, no? Faig veure que jugo. I aleshores, després juguen a handball, xaval, nanos joves, i aleshores jugaven els nanos joves de dos equips i l'àrbitre era una noia. I els pares dels nanos la insultaven de mala manera i li deien de tot, no? Jo sí. Comparava això amb el Jay Beatty i pensava, què feu? Que no ho veieu? Que això no pot ser, que l'esport és per divertir-se, per agermanar-se, per passar una bona estona, no? I, hòstia, hi haurien d'haver-hi més Jace Beatties i menys pares d'aquests que van insultant a la gent.
Clar que sí. Aquí tenim el Jay Beatty, que ens ha regalat aquestes imatges que han donat la volta al món, moníssim nen d'11 anys amb la síndrome de Down celebrant amb el seu equip, el Celtic de Glasgow, els triomfos. Bé, Sisko, arriba la setmana de la dignitat i dius, o comento això o no torno el mes de juliol. T'he de deixar, no hi ha més.
Més que jo crec que és una de les coses que en aquests temps que vivim d'abdicacions, dimissions, baralles polítiques, injustícies, és una de les fórmules que permetria, jo crec, avançar en les solucions dels problemes que tenim plantejats, no? I és tornar a insistir en el tema de la renda garantida de ciutadania, és a dir, que totes les persones tinguin pel mer fet de viure, en aquest cas a Espanya, Catalunya, 664 euros al mes amb els quals puguis viure tranquil. Jo crec que si això passés ens estalviaríem molts mal de caps, moltes discussions, molts mals rotllos, molts pares cridant a la canalla o a l'àrbitre insultant perquè estaríem molt més tranquils, no? I doncs un grapat d'associacions, no te les llegiré totes, però no sé si hi ha temps, suposo que no, doncs convoquen aquesta setmana del 23 al 28 de juny, Setmana de la Dignitat per una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat, renda de garantia de ciutadania ja, que comença amb una foguera llançant a Sant Joan, la vegília de Sant Joan.
Clar que sí, la revetlla.
Que, doncs, cremant tots els símbols de les causes que provoquen la desigualtat, l'atur i la pobresa.
Del 23 al 25?
Al 28.
Al 28. Mm-hmm. Del 23 al 28 de juny aquí a Barcelona. Com podem sumar-nos a aquesta iniciativa de la Setmana de la Dignitat i al lema Renda Garantida de Ciutadania? Mm-hmm. Què hem de fer?
Suposo que anirà arribant més informació a mesura que s'acosti el dia i aleshores la gent podrà buscar la fórmula més immediata per apuntar-s'hi. No és tant de, no és un manifest en el qual sigui necessari apuntar-s'hi, que també està bé, diguéssim, no? En aquest cas es tracta de mobilitzar el màxim de gent que vagi a les activitats, no? Ja sigui doncs, llançant a la foguera del barri, n'hi haurà una central, al carrer Borrell, cantonada Consell de Cent a Barcelona, al costat d'una zona que s'ha alliberat per la ciutadania, que es diu les Germanetes.
Sí.
Doncs hi ha una concentració el dimecres 25 de juny a mitja tarda a 6:15 davant de l'oficina del Parlament Europeu, que jo crec que ja saps, considero que són un dels principals responsables de tot el que ens està passant els darrers anys i que malauradament el resultat de les eleccions electorals del 25 de maig no ajudaran gaire a canviar...
Home, però ara tenim el Pablo Echenique Roballà. Amb això no hi comptaves, eh?
No, hi ha un grapat de Pablos Echeniques, però també hi ha un grapat d'altres persones que no sé si contribuiran gaire a acabar amb aquesta política d'austeritat que tant de mal ha fet. No sé, no, hem de ser optimistes, no? Però vaja, el dijous 26 de juny hi ha concentracions davant de tots els ajuntaments, hi ha una manifestació de torxes pel centre de Barcelona, el 27 hi ha una concentració davant de CaixaBank per denunciar doncs, el paper dels bancs en tot aquest procés, i el dia 28 hi ha finalment una jornada de tancament a la plaça del Rei, una sessió de la gent del Parlament Ciutadà, que són un dels principals impulsors d'aquesta setmana, que allà faran un debat públic, sobretot fonamentalment la renda garantida de ciutadania.
L'última pregunta no vull que me la contestis.
Ah, bueno.
I és si em llançaries a la foguera a mi. Sisko Baiges, t'espero al mes de juliol.
No,
eh?
No.
No vindràs?
Que no, que vols que contesti. No, home, no anirà a foguera. Mai
se sap.
Anna, tu i moltíssima gent com la que feu aquest programa i participa en aquest programa no haurien de llançar a la foguera. No haurien de, bueno, no s'ha de cremar ningú, però d'altra gent.
Per tancar l'entrevista d'alguna manera, Sisko, perquè amb tu parlaríem hores i hores. Una abraçada ben forta i ens escoltem el mes de juliol, o abans, si vols, passar per aquí. Sí, mira, el 24 de juny et farà venir, que tenim una edició especial de programa. Què et sembla? Bueno, ja que no em cremes a la foguera...
Després de cremar les causes de la desigualtat, vindran cap aquí.
Vinga, doncs nosaltres continuem el programa ara amb la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Un món diferent i inclusiu sempre és un món millor, encara que pesi alguns, com per exemple el senyor Putin i els legisladors russos. Thomas Neubert va néixer el novembre de 1988 a Gmunden, una tranquil·la localitat austríaca de tan sols 15.000 habitants, a la vorera del llac Traunsee. Homosexual i víctima de bullying a l'escola i de la intransigència d'altres persones en un país prou conservador, l'any 2011 crea un personatge, Conchita Wurst. Wurst significa salsitxa en alemany. Un drag queen amb barba que canta esplèndidament i va sorprendre guanyant merescudament el Premi d'Eurovisió 2014. Va crear el personatge com una declaració d'intencions en la recerca de la tolerància i l'acceptació. Segons Thomas, no es tracta de les apariències, sinó sobre l'ésser humà. Tothom hauria de poder viure la seva vida com vol. De fet, després de guanyar el concurs d'Eurovisió, va dedicar el premi a aquells i aquelles que creuen en un futur en pau i sense discriminació. La cançó és un himne a renéixer i ser un mateix, malgrat les circumstàncies adverses. Rise like a phoenix n'és el títol. Sortir-se de la foscor i de les cendres, renéixer i alçar-se com un nou fènix. Now laughing friends divide, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke is in your eyes. Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Ana Hernández.
Doncs continuem compartint la tarda d'aquest dissabte o diumenge, ara ja recuperant la companyia de la Maria Vilà. Maria, tenim espai de la Síndica de Greuges de Barcelona.
Sí, avui toca.
Avui toca. I, a més, volem repassar com funciona aquesta institució.
Sí.
I veure també una miqueta les condicions d'accessibilitat que té la sindicatura.
Sí, sí, sí.
És de tot això que parlarem amb la Maria Assumpció Vilà. Benvinguda, síndica, què tal?
Hola, bon dia.
Molta
bona
feina.
Tarda.
L'estiu aquí ja, eh?
Pues sí, sí, el tenim aquí, el tenim aquí.
Síndica, quants anys té la institució de la Sindicatura de Greuges de Barcelona?
Sí, doncs que està, o sigui, es va constituir l'any 2003 i a finals del 2004 es va posar en funcionament. La primera síndica va tenir un mandat de 5 anys, tal com està estipulat, i va haver 3 o 4 mesos de que va estar en funcions, i després, el maig del 2010, ja vaig entrar jo, porto 4 anys, per tant, són 9 anys i escaig el que té la institució a Barcelona.
Ja que estem a Catalunya sense barreres, parlem una mica de l'accessibilitat, no? L'espai de la sindicatura és accessible? Com està muntat?
Sí, sí, a veure, evidentment, nosaltres estem en un tercer pis, un edifici que és de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment que està, que l'accessibilitat amb cadira de rodes és perfecta, inclús amb cadires de dimensions importants, o perquè han vingut alguna vegada algun malalt neurològic, precisament, que van amb cadires molt, molt, molt grans, diguéssim, que no és una cadira normal i corrent. Està l'edifici és accessible, tot l'edifici, evidentment tenim també els lavabos adaptats, per tant, en aquest aspecte no hi ha cap problema, no?
I la pàgina web, allà on es pot trobar la informació?
Sí, la pàgina web, precisament, que potser no està del tot per segons quines discapacitats poguessin, les persones amb discapacitat poguessin arribar, però sí que és veritat que està, hi ha un vídeo, tant en català com en castellà, per tant, per les persones que invidents, el vídeo explica absolutament tot el que es fa i les possibilitats per venir a presentar una queixa, no? De tota manera, era l'Ajuntament, que amb això sí que és veritat que té molt d'interès i està vetllant perquè hi hagi el màxim de punts confortables perquè tothom pugui accedir, té diferents mitjans per poder accedir, no? Aleshores, clar, nosaltres una web especial per segons quines discapacitats potser no la tenim, però sí que facilita moltíssim, no? Tenim el tríptic sí que el tenim en braille, aquesta va ser una col·laboració de la ONCE. Nosaltres tenim alguns fulletons per a les persones que han vingut allà, i la ONCE pel seu compte, doncs també va fer aquesta edició, que la veritat que nosaltres ho vam celebrar i ho vam fer amb molta il·lusió, perquè pensem, doncs, que qualsevol persona pot llegir allà perfectament el que estem fent.
Vale, ara ja tenim la informació. Llavors,
més o menys hi accedim.
Sí,
si tenim alguna discapacitat, hi accedim. Més o menys, eh?
Més o menys.
Maria, no sabem si més o menys, però
sí. Jo diria que més.
Vinga,
sí.
Doncs, més
aleshores,
coses.
Aleshores, una vegada tenim la informació, com podem accedir els ciutadans i ciutadanes a la sindicatura?
A veure, per presentar-nos a queixes o per venir a fer alguna consulta, nosaltres tenim diferents mitjans. Es pot fer per internet, directament. Hi ha una pàgina que doncs, entres i pots presentar la queixa. Allà ja tens que posar totes les dades, lògicament. I després també es pot fer en persona. Nosaltres atenem personalment a tothom qui vingui. També es pot fer per correu normal, normal, o sigui, perquè moltes vegades doncs, les queixes comporta que has de presentar molta documentació i no tothom està preparat per escanejar-la i presentar-te-la per internet, però doncs, aleshores personalment venen moltes persones allà amb el seu blog
de l'expedient
i ja dic, personalment ve molta gent també, i després doncs, bé, el que anava a dir, doncs, per correu ordinari, pots posar-ho dins d'un sobre i enviar-ho.
Recordem l'adreça de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Sí, és la Ronda Sant Pau, número 4345, està molt a prop del Paral·lel, hi ha molt bona combinació amb mitjans públics, el metro, que sí que és veritat que tant les dues estacions més properes estan absolutament adaptades, per tant es pot venir metro i també amb bus, o sigui que hi ha molt bona combinació.
I aleshores, qui pot presentar una queixa?
Sí, pot presentar una queixa qualsevol persona que visqui a Barcelona o simplement que passi per Barcelona. Primer, qui visqui sense cap més limitació. A mi m'és igual que la gent estigui el que diuen regular, amb papers, sense papers, això ens és igual. Nosaltres atenem a qualsevol persona que visqui a Barcelona i qualsevol persona que passi per Barcelona i tingui algun problema amb l'Ajuntament, no? Perquè nosaltres supervisem l'acció i de l'Ajuntament. Per tant, una persona de qualsevol punt del planeta, que ve a Barcelona, li posa una multa i creu que és injusta, o se li importa el cotxe i creu que és injust, pot venir. O sigui, qualsevol persona que tingui algun afer amb l'Ajuntament de Barcelona.
Pensem en un turista que arribi d'Estats Units i sigui sec, aparqui el seu vehicle amb, no sé si en distintiu de discapacitat o no, Maria, no sabem si als Estats Units hi ha targetes d'aparcament per persones amb discapacitat.
Algo hi deu haver, però deu funcionar ben diferent, jo crec.
El cas és que li posin una multa, doncs aquesta persona podria accedir a la Sindicatura de Greuges.
Sí, 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 per descomptat que podria venir i que pot venir a presentar la queixa exactament igual que una altra persona que visqui a la ciutat.
Molt bé. Més qüestions.
Llavors, una vegada ja hem presentat la queixa, com es tramita aquesta queixa? O sigui, s'accepten totes les queixes?
A veure, s'accepten totes les queixes, hi ha molt poques limitacions. Una d'elles és que si és anònima, no és que no la puguem acceptar, és que després no li podríem respondre a aquella persona. En rebem molt poques d'anònimes, De vegades alguna persona que està molt enfadada i escriu i tal, però clar, amb això no podem fer res. El que passa que he de dir que aquest any justament un parell que hem tingut d'anònimes ens han servit perquè el que deia de lo que es queixaven doncs també ho hem aprofitat, entre cometes, no? I per tant, doncs aquesta és una... Bé, naturalment que no el podem acceptar si no hi ha els noms i els cognoms. I després, home, alguna vegada, molt poques que se'ns han dirigit, diguéssim, d'una manera no convencional i inclús de vegades potser insultant, doncs la veritat...
Descartades.
Però de tota manera els hi contestem i llavors, com que nosaltres podem contestar-ho pacíficament, doncs així ens ho fem.
I no sé si has vingut preparada, però quantes queixes més o menys s'han presentat a la Sindicatura aquest any passat, el 2013?
Sí, no, i tant, això... Bueno, quasi
no les coneix totes, oi?
Sí. A veure, aquest any passat, l'any 2013, no?, que és la memòria que ara doncs, estem comentant i parlant, doncs bé, vam tenir un total de 2.570 queixes, entre queixes, assessoraments, perquè ja dic, i ho he dit al principi, nosaltres atenem a moltes persones que venen allà que doncs no saben potser on han de recórrer per aquell problema que tinguin, i nosaltres doncs, els assessorem i bé, fins allà on te podem i on te sabem, que jo crec que déu-n'hi-do l'equip que tinc que sap bastant, perquè són persones amb molta experiència, per tant jo crec que els podem ajudar molt. Han pujat les queixes d'un any a l'altre, han pujat un 50%, un 54% exactament, des de l'any 12 al 13, i les persones que han subscrit aquestes queixes, algunes queixes venen amb 4 o 5 signatures, doncs també ha crescut un 16%, no? O sigui, van ser 3.200 i escaig l'any 12 i 3.700 l'any 2013, no? Aquí no contem un parell de queixes que hem tingut, bueno, una portava 26.000 signatures, però sí, va ser una queixa molt, molt comunitària, i aquestes aquí no les compten, aquí contem doncs, les normals del dia a dia.
O sigui, 2.570 queixes.
Sí.
I d'aquestes, quantes eren de persones amb discapacitat? Això
sí.
Se sap?
A veure, sí,
se sap. O que feien referència a les qüestions.
Sí. A veure, hi ha hagut un cas molt curiós aquest any, que amb algunes persones amb la targeta d'aparcament els hi han posat multa perquè els hi ha semblat doncs, que aquella targeta no era correcta, o bé que era una fotocòpia, que de vegades tal com dona el son al cotxe, que està posada a la part de la davantera, doncs els hi ha semblat, l'Urbano li ha semblat que no era la targeta oficial, diguéssim. És veritat que en alguns casos, em sembla que un dia aquí en vam parlar, hi ha hagut alguna falsificació, però no parlo d'aquest, sinó que discapacitats que tenien la seva targeta els han multat, però després han vingut aquests, en parlaríem quasi d'una dotzena de casos, però els hi han tret la multa quan han pogut comprovar que aquella persona realment tenia. Després vam tenir un cas molt curiós, que encara estem intentant arreglar-ho, d'una persona discapacitada que demanava un canvi d'allotjament, de pis, i ho estem tramitant perquè realment amb el pis que està doncs, no viu confortable i intentem que hi pugui viure.
Una estretxa, llavors?
Sí, després també alguna multa per incivisme que l'Urbana ha considerat que era incivisme i nosaltres hem considerat doncs, que eren persones que potser no tenien la capacitat per entendre aquell moment que estaven cometent un error o una falta en el carrer. Parlaríem d'unes 15 amb tot plegat.
Poquíssimes, Maria.
Molt poques.
Ja,
és un col·lectiu que té dificultats i que tindria que poder accedir, que poder fer servir la institució.
Sí,
no?
pot. Nosaltres tenim verdaderament les portes obertes i la veritat és que com més necessitada veus a la persona,
precisament, més
ganes tens de poder-la ajudar.
Amb aquesta línia, creu que és una institució poc aprofitada? Es podria fer més si es presentessin més queixes?
Sí, jo crec que sí. Nosaltres estem oberts i estem disposats doncs, a escoltar a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. A partir d'aquí, és evident que tindríem capacitat per poder atendre més coses. A veure, el que hem dit al principi, la institució es va coneixent, la institució, doncs, mica en mica, jo crec que va agafant continguts també importants que afecten a la ciutadania, no? A partir d'aquí, evidentment que les portes estan obertes absolutament per tothom.
I ara hi ha una valoració més així a nivell general. Quina incidència té la sindicatura en la vida real dels barcelonins i barcelonines? No? Quantes queixes canvien realment alguna cosa?
Sí. Home, jo diria que de l'any 13 no hem fet el balanç, però en general dels altres anys, que d'alguns hi ha balanços molt acurats, jo diria que un 60% de les queixes, l'Ajuntament, 60-65%, l'Ajuntament escolta i intenta arreglar aquell problema que ha tingut aquella persona, no solament individual, sinó també temes generals, no? Perquè com que actuem d'ofici doncs vol dir que han fet problemes que hem vist nosaltres a la ciutat i que els han posat en marxa tota l'estructura per veure com es podien arreglar, doncs a veure, jo diria que hi ha un tant per cent molt alt que sí que es fa cas l'Ajuntament. Després, entre aquest 40%, un 20% ens diuen, bueno, estamos en ello, i l'altre que ens diuen, home, potser has demanat una mica massa, ens demanes coses que de vegades són difícils.
Sí, l'Ajuntament en general, però es deixa aconsellar, no?
Es deixa que recomanem, que fem suggeriments, i tot plegat, doncs home, sí que ens escolta, la veritat és que sí.
Doncs aquí estan les xifres, 2.570 queixes presentades l'any 2013 a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, menys de 20 eren de persones amb discapacitat o de temes que en feien referència. El nostre col·lectiu s'ha d'animar. Recordem de nou com accedir a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
A través de la web, no?
Sí, a la pàgina web i l'adreça al carrer Sant Pau.
Sí, la Ronda Sant Pau, Ronda Sant Pau 4345. I la web, que és molt fàcil, no? sindicadegreuges@bcn.cat.
Ha donat un mig correu electrònic, però vaja, Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Veritat, perdona, he donat el correu. Sí, perdó, he donat el correu, sí, és veritat.
La trobem, Maria Assumpció.
Sí, de tota manera, segur que sí.
I tant que sí. Vinga, doncs una abraçada molt forta, l'esperem al mes de juliol per fer un balanç de la temporada, perquè això s'acaba, arriben les vacances i hem de fer un petit resum dels temes tractats. Sí?
Molt bé, ens veurem abans de vacances.
Doncs una abraçada, síndica, gràcies, Maria, a tu també.
Moltes gràcies, Anna.
I ara ens quedem al costat de la Maite Rodríguez, que ens porta ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda.
Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem fent recerca per una empresa de l'Arboç, província de Tarragona, un perfil administratiu amb experiència prèvia en recepció, amb centraleta i suport al Departament de Comptabilitat. Es requereix formació administrativa, preferentment d'FP o un cicle formatiu i coneixements mitjans a nivell d'Office. S'ofereix contracte eventual a jornada completa. Tenim una segona oferta destacada per Barcelona i Tarragona. Es tracta de la necessitat de cobertura de perfils d'operari de neteja d'oficines i establiments per cobrir suplències d'estiu. Es tracta de diferents jornades d'entre 10 i 40 hores setmanals. Per alguns serveis es requereix disposar de mitjans propis per accedir als centres de treball. També pel sector de la restauració es requereix dos perfils, un d'ajudant de sala i un altre d'ajudant de cuina a Amposta, Tarragona. Es valorarà experiència en atenció al client i servei de taula i sala. S'ofereix un contracte temporal per treballar principalment els caps de setmana. Ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes a la nostra pàgina web, portalento.es.
Moltes gràcies, Maite. Fins a la propera setmana. Els companys de FSC Inserta Catalunya, que tenen el telèfon 93 238 49 49 93 238 4949. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida entrem en temps de tertúlia.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs apa, ja hi som dins de la tertúlia de salut mental. Sisko, has decidit quedar-te? Què ha passat aquí?
Perquè m'interessa molt el teu programa i ara que tinc una estona o l'escolto...
Com
o
vas ja, de salut mental? Com vas de salut mental? A veure...
Bueno... És que és molt difícil de decidir, no?
Tu has vist que...
De salut física estic pitjor que de salut mental, jo diria.
El cas és que tu has vist que ha juntat dues variables, que és crisi i salut mental, i ja t'ha semblat interessant quedar-te, no?, a veure què passa aquí.
És que normalment els continguts del teu programa ja saps que m'interessen, i aquest especialment.
Amb nosaltres tenim Fèlix Rocell i Hernán Sampietro. Bona tarda, companys, benvinguts.
Hola, Anna.
Bona tarda.
Que, a més, heu portat moltíssimes dades del tema. O sigui, sembla ser que ja podem establir una relació entre els efectes de la crisi i la salut mental de les persones, Hernán?
Sí. De fet, en un estudi publicat per Càritas, parla de que Espanya és una mena de laboratori per estudiar els efectes de la crisi en la salut mental. Perquè, bueno, hi ha moltes persones que a Espanya, els últims anys, estan vivint una situació bastant complicada, que es veuen molt afectades, que empitjoren la seva qualitat de vida i que això repercuteix també en la seva salut física i la seva salut mental específicament. De fet, a Espanya es parla de que hi ha gairebé 3 milions i mig de persones que estan vivint una situació de pobresa extrema. I altra dada, per exemple, d'aquest estudi ens parlava de que la banca s'ha quedat l'any passat unes 30.000 vivendes, la qual cosa, si ens posem a fer números, és una cada 15 minuts. I de les persones que estan fent ús dels serveis de Càritas, el 70% té una mala salut mental, per dir-ho d'una manera.
O sigui que, clar, parlem de pobresa, parlem de perdre una vivenda, són causes extremes, però després tenim el col·lectiu de persones diagnosticades que han arribat amb la seva malaltia a la crisi. Vull dir, potser no els hi ha passat cap d'aquestes dues coses, però...
Bé, nosaltres som gent que molts cops viuen en família i això potser ens ajuda una mica. Però la crisi ens ha afectat profundament, perquè, per exemple, la qüestió de trobar feina per una persona personal salut mental, si en una situació de no de crisi ja és dura o ja és complicada, en una situació de crisi la cosa se pone negríssima.
Ja.
Sí, precisament al respecte, no? Si els índexs d'atur en la població general ronden el 26-27%, entre les persones amb un problema de salut mental, especialment un problema de salut mental sever, no parlem de les persones que estan incapacitades per treballar, sinó les persones que estan capacitades per treballar, els índexs d'atur són gairebé es triplica en la població general. Parlem d'aproximadament el 70% de les persones que podrien treballar i que es troben en una situació d'atur.
Per tant, primer obstacle, trobar una feina. Si tens una malaltia mental en temps de crisi, molt més difícil. Però vosaltres no teniu una certa resiliència per resistència al patiment, al dolor, a passar-ho malament?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Evidentment, molta gent que ara té problemes mentals abans no els tenia. Però ja portem molts anys de problemes i això és un problema afegit.
No són realitats paral·leles, independents la una de les altres. La crisi no afecta a tothom per igual. Qui ja eren un col·lectiu feble, vulnerable abans de la crisi, són qui més paguen ara els seus efectes. Les persones que eren pobres abans ara es troben en situació d'indigència, pobresa extrema. I en el cas de col·lectiu de salut mental, els índexs de pobresa són molt més alts i eren abans de la crisi molt més alts que a la població general. Per què? Perquè el problema de salut mental comença a afectar la gent a edats molt tempranes. El 50% comença abans dels 20 anys i el 80% abans dels 30 anys, la qual cosa vol dir que són persones que ni tan sols han cotitzat per tenir una pensió contributiva o que no han pogut acabar els estudis perquè s'han vist afectats. Vull dir, ja eren un col·lectiu vulnerable a la situació econòmica.
Els problemes de salut mental es tracten amb medicaments, com altres problemes, no? Heu notat que problemes de subministrament de medicaments, de que són més cars, que la gent no... Perquè els medicaments per gent amb problemes mentals solen ser cars.
Bueno, aquí en Espanya, en Catalunya, nosaltres tenim en aquest sentit, encara funciona la seguretat social bastant, bastant bé, tot i que ha existit això del copagament, que és un repagament, i de l'euro per recepta, que al final ho han hagut de treure i coses d'aquestes, encara tenim un sistema molt eficient.
La cosa està basada en els metges i crec que els metges es posen més al nostre costat que del costat de fer retallades.
Sí que hi ha efectes en aquest sentit en la quantitat de temps que hi ha entre una visita i l'altra. En aquest sentit sí que hi ha un empitjorament molt gran en la quantitat de persones afectades que han de portar els mateixos professionals. Si hi ha moltes més persones que acudeixen a demanar serveis de salut mental i hi ha menys professionals treballant, doncs la qualitat del servei empitjora, això segur.
I el baix estat d'ànim de la gent en general us afecta més a vosaltres, Fèlix? O no?
Home,
té per què?
Jo, a mi sí que m'afecta. Jo veig les coses més negres. A mi sí que m'afecta. Si em trobo una persona que està a l'atur i t'explica els seus problemes, potser jo sóc més sugestionable que un altre.
I t'afecta més.
Però a mi m'afecta més.
No és pas el meu cas, no sé, la meva formació de psicologia, només faltaria que m'afectessin, que la gent impliqués els seus problemes. Aniria molt malament, no?
Seria
un metge que no pot veure sang.
Tu jugues amb una certa avantatge, Hernán, clar. Sent psicòleg ja has de tenir unes certes eines.
Sí que és cert que això influeix bastant, eh? Jo m'ho noto. En el meu entorn immediat estic, jo mateix, estic parat, però més o menys me'n surto amb el paro i aquestes coses, no? Però tinc molta gent al meu entorn que està trista, està desanimada, està fins i tot agressiva, no? I que això afecta socialment a tothom, no? Es nota.
A veure, arribeu a final de mes o no?
Jo perquè et menjo els meus estalvis.
O sigui, menja
no, jo arribar a fi de mes amb la pensió no arribo. Vaig agafant d'un raconet que tinc i vaig fent.
Però un raconet que has fet amb la teva pensió també?
Evidentment.
Ah, o sigui que has estat previsor per quan les coses
en
es posessin malament.
Vaques, en temps de vaques grasses sí. He guardat una mica.
Ja.
En aquest moment concret, l'any 2014, doncs estic una mica millor. L'any passat per mi va ser molt dur en termes econòmics i si no fos per la meva parella hagués estat bastant complicat de passar.
Però ara estem sortint de la crisi o no, nois? Què en penseu? Vosaltres, a peu de carrer.
Jo crec que aquest era part del discurs de la campanya per a les eleccions europees, del sortir de la crisi.
Sí? Però bueno, sí.
Jo no m'ho crec, eh?
Home, l'atur es va reduint.
Jo crec que estem anant cap a un tipus de societat en el qual potser es pot reduir l'atur, però com a canvi de que la gent tingui unes feines precàries...
Però moltes feines són precàries i a temps parcial...
La meitat de la gent ja guanya menys de 1.000 euros al mes i aquesta manera de viure jo crec que mentalment no és saludable.
L'any passat la població d'Espanya s'ha reduït en 400.000 persones i l'atur ha baixat en 127.000. És una broma, no? La gent és que es marxa.
Sí, senyor. És una altra forma d'interpretar les dades.
Potser les empreses van millor, però cada atur això no es veu.
Mhm. Companys, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquesta breu reflexió sobre com us ha afectat la crisi, si és que us ha afectat més que a unes altres persones a la vostra estabilitat psiquiàtrica. Ens veiem el mes de juliol per fer repàs de temes al llarg de la temporada.
Sí? Molt bé,
molt bé.
Oi que sí que estareu aquí? Vinga, doncs gràcies Hernán, Fèlix i Siscu per acompanyar-me. I a vosaltres, amics oients, us esperem el proper cap de setmana. Com sempre diem, sigueu mentrestant persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.